10 i 9 minuts, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per parlar de llibres imprescindibles amb la Carme Cabús. Bon dia i bon any.
Hola, bon dia i bon any.
Comencem aquest 2019 parlant, aquesta vegada no parlem d'escriptors russos, és un petit canvi en aquesta secció, que és la tercera, si no m'equivoco, no vaig descomptat, sí, que fem amb la Carme. Avui parlarem d'un llibre d'un autor que va guanyar el Premi Nobel de Literatura.
Sí, l'any 1978.
Per tant, aquest sí que va endur-se reconeixements, els altres vam dir que potser eren una mica més desconeguts, però en aquest cas és A la llar d'un rabí.
Sí, el llibre es diu així, A la llar d'un rabí, i el seu autor és Isaac Bashevis Singer, aquest Premi Nobel,
I a veure, explica'ns una mica en què consisteix aquest llibre.
Doncs mira, aquest llibre consisteix en la seva infantesa al barri jueu de Varsòvia, des del tombant de segle, que és d'ençà que ell va viure, fins a la Segona Guerra Mundial, que ell en aquell moment ja era als Estats Units. Llavors és un llibre ple d'humanitat, d'una vivor encisadora, que ens ofereix la coneixença precisament d'aquesta comunitat jueva, que era la més nombrosa d'Europa, la de Varsòvia. Un món doncs, que va ser exterminat de soca real pel nazisme, com ja sabem.
S'ha parlat, és veritat que és una història, la dels jueus de Polònia, que sobre la qual s'ha escrit i s'ha fet molt, oi? Tant en la literatura com en el cinema. L'autor, parlem una mica de... Però si vols primer recordem qui l'ha traduït al català.
Sí, doncs aquest es considera precisament un mestre de traductors de tots els simposis. Ell sempre fa les seves aportacions i és l'excel·lent traductor Josep Julià Vallvé. I el llibre que presentarem properament també l'haurà traduït ell. O sigui que tradueix gran literatura.
El món de la traducció és petit.
El món de la traducció no és que sigui petit. El que passa que jo, per exemple, m'agrada molt explicar qui és el traductor, perquè si no fos per al traductor o per un gran traductor, nosaltres no podríem tenir accés a aquesta meravella de literatura.
I amb què està escrit aquest llibre?
Doncs aquest llibre està escrit en vídix, perquè l'autor tota la seva vida va escriure en vídix, o sigui que era la llengua de la seva comunitat. Pensa que, bueno, quan l'autor va néixer, Varsòvia feia dos segles que estava sota l'imperi rus, o sigui, no va aconseguir la independència fins després de la Segona Guerra Mundial, el 1918. Què passa? Doncs que a Polònia es parlava tant rus com polonès, però la comunitat jueva només sabia l'ídix. Molt poques persones sabien ni el polonès ni el rus, no? O sigui que estaven emmarcats, confinats, i era com una comunitat supranacional, no? Supranacional de tots els jueus d'Europa, amb unes grans xarxes que així de matrimonis, així es casaven sempre entre ells, i també doncs, de trobada i en les grans escoles talmúdiques, diguéssim. O sigui, ells parlaven ídix.
I de fet la història de en aquest cas d'aquest autor, d'Isaac Bashevis Singer, va marxar de Varsòvia veient una mica com pintava,
bueno,
la cosa, no?
Ell va néixer, o sigui, ell va passar tota la seva infantesa, tota la infantesa, que precisament és el que tracta aquest llibre, o sigui, el nen que va ser en aquest barri jueu, i ens presenta doncs tota la vida, perquè dels jueus s'ha comentat, o es comenta, que només són víctimes. Els jueus no només van ser víctimes o màrtirs. Els jueus eren una comunitat establerta, feia gairebé 2.000 anys a Europa, o sigui, van venir amb els romans, els jueus, això també ho hem de saber, i quan es va destruir el seu temple, que el van destruir els romans, l'any 70 d'aquesta era, o sigui, estem parlant de molts segles, I, bé, ell va viure allà, es parlava l'ídix, i és el nen, és precisament amb la veu del nen, en primera persona, que ens explica tota aquesta humanitat, tota aquesta vida, d'una manera entranyable, i tota aquesta força de totes aquestes persones, no?, que vivien allà, i això és el que és interessant, precisament.
És un llibre nostàlgic, per tant?
No, gens, perquè ell ho fa en absolut, i a més, sense cap mena de ressentiment. Pensa que ell va escriure en ídix sabent que era una llengua pràcticament morta. També, quan va rebre el Premi Nobel a l'Acadèmia Sueca, el discurs que va fer el va fer en jiddisch. Pensa que pràcticament era una llengua morta, perquè el 85% dels jueus que van assassinar en els camps nazis, en l'Holocaust, el 85% per la seva llengua era l'ídisch. Llavors, i a més només van morir 6 milions de persones, això en els camps, van morir moltes més abans d'arribar als camps, eh? O sigui que l'ídix pràcticament una llengua morta, tot i que ara ha augmentat, en aquell moment, diguéssim, que després de la Segona Guerra Mundial, de la Segona Guerra, ha augmentat l'índex de població que el parla.
Per tant, en aquest cas, l'autor va viure, dèiem, a Nova York.
Sí, però això va ser després, quan ell ja tenia 35 anys, i allà va fer tota la seva obra. El va cridar el seu germà. Llavors tenia també una germana, que era la més gran de totes, que també tant el seu germà com ell com la seva germana van ser tres grans escriptors en llengua ídix. Tots tres, I llavors hi havia el quart, que es va quedar a Varsovia, que va ser un rabí també, com el pare, però que tant la mare com el germà petit van morir, van ser assassinats als camps de concentració.
Per tant, com sempre en aquesta secció, autors que no els hi ha anat gaire bé la vida.
No, és que és així la realitat de la història, o sigui, no pots explicar res sense emmarcar-ho, no en el temps, sinó en la història, I per això, que això també és important, vull comentar que aquest llibre el llegim com si fóssim una mica a la vora d'un abisme, Fascinats per les històries entranyables d'aquest barri jueu, que ens explica l'autor, però també corpresos per tot l'horror que va esdevenir després damunt d'aquest poble, Pensa que després de la Segona Guerra Mundial, va ser l'extermini d'aquest poble, i després de la Segona Guerra Mundial, ja saps que va començar per Polònia, el barri jueu va quedar absolutament destruït, i com igual que el 90% de tota la ciutat de Varsovia. No sé si ha estat a Varsovia, però,
no.
Però tot és absolutament nou, a més construït amb el realisme socialista imposat pels soviètics, que la veritat és una ciutat...
Arquitectura dura,
sí, molt
de ciment.
Sí.
En tot cas, el que lluny del ciment, aquest llibre explica la història d'una comunitat, de com es teixeixen aquestes relacions, d'anècdotes...
Sí. O sigui que també vull dir una altra cosa, que ja quan l'Isaac Bashevis Singer era a Nova York, ell es va convertir en vegà, o sigui, ell no menjava carn ni cap producte derivat dels animals i va basar tota la seva vida d'alguna forma en el respecte tant a les persones com als animals, i era normal de veure'l sovint amb la seva dona asseguts als parcs o als carrers de Nova York donant de menjar els coloms, els ocells i els animals que poguessin trobar-se necessitats, Llavors aquí, precisament tornant al llibre, a la llar d'un rabí, el seu autor ens ofereix tot aquest fresc de personatges extraordinàriament ben perfilats, plens de personalitat, de llum i de la seva vida interna pròpia, i totes les relacions entre ells. Pensa una cosa molt important que també vull comentar, crec que potser ho he comentat, que els jueus a Varsovia eren la tercera part de la població i vivien en un 3% del territori.
Una mica apretats.
No, què vol dir això? Doncs que vivien amuntegats, amb manca d'higiene i amb una pobresa de solemnitat, podríem dir.
Anem avançant en aquest
llibre. També vull comentar una mica l'estil. L'estil és directe, viu, fresc, vigorós, i l'autor es basa en la forma expressiva de les antigues innumerables contalles, faules, llegendes i contes jueus d'aquesta cultura tan antiga que s'explicaven a casa seva i al conjunt de les cases de la seva comunitat. Fixa't aquí, en aquest llibre, també descobrirem que aquesta comunitat jueva era extremadament vital, amb un grau molt alt d'innocència i de bondat, amb un sentit tràgic de la vida i molt, molt apassionat. O sigui, era un poble que no sabem, perquè pensa que fa només 70 o 80 anys que ha desaparegut. I sembla com si no en queda rastre, com si no hagués existit mai.
Com si no hagués sigut mai.
Sí, però fa molt poc. O sigui, és molt recent això en la nostra història. I, aquest poble que no en coneixem res, un poble apassionat de la vida, amb grans manifestacions socials, de plaer, de dolor, i una societat plena de força on tot es compartia entre tots. Tot i que també hi havia gent deshonesta i fatxendes que s'hi podien robar, com a totes les societats,
Sí, a vegades és una mica innocent pensar que la nostra és millor que les altres.
Sí, I aleshores, doncs, bueno, el seu pare era rabí i pertanyia a una branca religiosa anomenada hassídica, que és la branca mística, una branca mística ortodoxa. Saps aquests que també es veuen a Israel, aquests jueus que porten els flocs, els tirabuixons a les orelles? Doncs era d'aquest, d'allò. Bueno, i ell pertanyia a una llarga nissaga de jueus rabínics, tant per part de mare com de pare. Tot i que la seva mare és d'una branca ortodoxa, però que no és mística, sinó que és una branca racional. I ell parla dels seus pares així, diu, bé que textualment, això és un... Diu, bé que el pare i la mare no s'assemblaven gaire, a tots dos els repugnaven les mateixes coses, la grolleria, la fanfarroneria, la connivència, la llagoteria. La família tenia al principi que era preferible el fracàs a la indignitat. O sigui, que era una comunitat que vivia dintre d'un alt d'una ètica extremadament alta, O sigui, era la recerca de l'ètica en tots els seus aspectes.
Per tant, el que era el seu pare era un referent religiós a la comunitat jueva.
Era un referent religiós, a més, en aquest carrer, que era el carrer Cruixmalna, que és on ell vivia i del qual el seu pare era rabí i guia espiritual, doncs no només era la seva llar, sinó que era un bet din. Un bet din vol dir que és una casa, un tribunal jueu, una casa de judici. I allà, per exemple, el seu pare feia casaments, feia divorcis, la gent li anava a fer preguntes rituals, feia com de jutge, era un jutge, tot i que no tenia, sempre va viure amb por perquè no tenia permís per les autoritats russes, no tenia permís, però ho va fer tota la vida. Llavors cobrava, doncs, les almoines que li volien, sempre van ser molt pobres, perquè cobrava les almoines que la gent li podia donar per fer totes aquestes feines. Però sí, vull dir, ell va néixer en aquesta llar, que a més el seu pare era un guia espiritual, era un rabí.
Per tant, així de primeres, semblava que tenia certes raons per pensar que amb l'ascens del feixisme era bona idea marxar,
Sí, el seu germà ja havia marxat, el seu pare havia mort, la seva germana també era fora, els únics que van quedar va ser la mare i el germà petit, que també era rabí, i que aquests sí que van ser assassinats, No hi havia escapatòria. Bueno, i també volia parlar del protagonista, perquè dins d'aquesta llar, l'Isaac, que és el nostre protagonista, diguéssim, no? És un nen sensible i lliure que sempre és al voltant del despatx del seu pare, el Bet Din, i que si bé el seu pare sovint el fa marxar quan ha d'instruir els casos que els veïns li presenten, ell sempre escolta d'amagat. I aquests casos que els adults exposen al seu pare i sobre els quals doncs, li demanen el seu consell, l'Isaac els escolta sorprès, trasbalsat i també meravellat per tot el misteri i la complexitat del món, no? Sí, que després ens fa reviure a nosaltres els lectors quan els llegim,
També és veritat que ara els nens viuen molt, molt protegits en el món de nens i abans potser veien més coses del que es trobarien més tard, no?
Sí, bueno, a més en aquesta comunitat que la gent vivia com un tagada on el carrer doncs, era ple de vida, on hi havia doncs, els venedors ambulants, amb les seves parades o si no amb productes a terra perquè tenien prohibit tenir botigues, O sigui, estaven realment controladíssims. I nens que jugaven, etc. Doncs és precisament... I dintre de la casa de judici del seu pare, doncs ell en reprodueix en el seu llibre tot aquest món bigarrat, ple de vida, entranyable.
Una mica apretats també devien estar, allà.
Sí, vivien molt, molt amuntegats, a llocs molt, molt petits i, clar, amb bastanta manca d'higiene, d'alguna manera. El carrer Cruixmalna, que també és molt més important, és el carrer doncs, on ell era, sempre era ple a vessar de gent, no? Sempre, i aquí les persones sempre mostraven el seu caràcter temperamental, no? Riuen, criden, xisclen, es brallen, i al final tot sempre arriba a l'extrem. S'acusen, es menteixen, s'insulten, i què passa? Que acaben al ben dit del seu pare. I quan el seu pare el sermoneja, doncs les dones ploren, els homes acoten el cap, i al final tots s'abracen i fan les paus. O sigui que d'alguna manera ell era realment era doncs un jutge com un Salomó, no? Podríem dir que aquesta era la funció dels rabins, no només de guies espirituals, sinó que també feien de jutges i posaven pau, diguéssim, a totes les vanitats i les mesquineses, tot
sí, això. Gairebé és, aquest llibre és gairebé un homenatge a aquesta cultura perduda, no?
Sí, és un homenatge a aquesta cultura perduda i també, a part de... No només... Ell també ret no només a la cultura, sinó també a totes, a cada una de les persones que ell ens explica en aquest llibre, no? A totes les seves descripcions i a tota la vida. Per exemple, aquest llibre no parla de la Segona Guerra Mundial, parla de la Primera, perquè ell va viure l'horror en el seu barri de la Primera Guerra Mundial, una època de fam espantosa, de fred insuportable, tifus i altres epidèmies, eh?
Tot fantàstic, tot fantàstic.
No, clar, bueno, és que aquesta és la realitat del segle XX a Europa, eh? Mm-hmm. Aquesta és
I
no sabem què passarà, eh? Per tal com... Sí, perquè sí, estan sí. pujant altre cop els feixismes, eh?
Sí, sí.
Però... O sigui, tots els polonesos, també els jueus, van ser mobilitzats en l'exèrcit rus. I van morir molts, altres tornaven, alguns, amb ferides espantoses. I pensa que ells mai van poder creure que a la Segona Guerra Mundial els hi passés res, perquè ells havien defensat el país per obligació, perquè l'havien defensat com els gentils, com, saps? Mm-hmm. Vull dir, això és un fet també important. I el 1939, quan esclata la Segona Guerra Mundial, ell ja viu als Estats Units, I tot i que el llibre no ens parla de la Segona Guerra Mundial, ja que és un llibre sobre la seva infantesa, quan el va escriure ell ja tenia 35 anys, l'autor ret un homenatge a les víctimes de l'Holocaust persona per persona, bueno, només mostrant aquesta vida, doncs ja és el seu homenatge, no? I en un dels relats l'autor ens explica la vida d'un dels seus veïns, el lleter Reb Asher, un home d'una gran bondat que un cop va salvar la vida a tota la seva família perquè va veure doncs, que hi havia un incendi i va mobilitzar tota la nit, tot el barri, i acaba amb aquestes paraules reverents per a les persones del seu barri i de tot el seu poble. Diu, jueus com ell foren traginats al camp d'extermini de Treblinka. Que aquests records serveixin d'homenatge a ell i a jueus com ell que van viure santament i van morir màrtirs. Explico-la.
Una de les coses més destacables, un dels aspectes més destacables d'aquest llibre, a la llar d'un rabí, són les descripcions.
Sí, mira, és entranyable tot el que ell explica, perquè ho explica amb una gran estimació. Ell va anar a Nova York amb 35 anys, però pensa que ell diu que mai va marxar de Polònia, mai va marxar de Varsovia. I realment, de totes les seves obres, posa que un 80% estan situades a Varsovia, de totes les seves obres.
De fet, molta gent, quan la gent que marxa, que es veu obligada a marxar d'un lloc, normalment no acaba de marxar mai mentalment.
Però a més a més, amb tot l'horror que va passar, que va desaparèixer absolutament tota la seva comunitat, no? Aleshores, si vols, podem llegir literalment algunes descripcions d'aquestes que són antològiques, Per exemple, com aquesta que ens fa d'un dels seus veïns que diu textualment, diu, Reb Chaim era pobre, duia la pobresa escrita a la cara, tenia el nas vermell i una llarga barba. De sota les celles ufanoses guaitaven uns ulls que només podien pertànyer a un jueu pobre. Eren de color d'ambre i fulguraven una bonhomia antiga i una submissió nodrides de generacions d'exili i de sofriment. Pensa una cosa, que és que aquest fet de la diàspora, els jueus el vivien amb una gran intensitat. Quan es celebraven les festes, doncs, bueno, les celebracions aquestes doloroses de la destrucció del temple, la gent ho vivia com si acabés de passar. I això va passar l'any 70 d'aquesta era. I la gent ho vivia amb el mateix dolor, i saps? O sigui, i ells, la seva salvació dintre d'aquesta situació dins d'Europa era l'arribada del Messies. Hi havia gent que dormia vestit completament per si arriba... ell ho explica, per si arribava el Messies, poder-lo anar a saludar, donar-li la benvinguda a l'acte,
doncs,
saps?
No els va acabar...
No, però ells esperaven això perquè no hi havia sortida social. Puc explicar una altra cosa?
Sí, i tant.
Vull dir la diferència que hi havia amb els jueus de l'Occident d'Europa amb els de l'Est. O sigui, hi va haver un moviment al segle XVIII comandat per un rabí ortodox jueu a Berlín, que es deia Mendelssohn, que es diu Haskalah.
Fàcil no deu ser de pronunciar,
no.
Segur.
Ah, també vull dir una altra cosa, eh? El llibre té un glosari d'unes 100 paraules en vídix que no tenen traducció a les llengües europees perquè són d'estris o de cultes o de conceptes que només són jueus, que no existeixen, i per això es mantenen les paraules que ell ens tradueix al final del llibre, no? Doncs això que comentava, hi va haver un moviment que era com d'il·lustració jueva, com l'il·lustració jueva, que es deia Haskalah, al segle XVIII a Berlín, no? Bueno, a tot el que és l'Occident. I aleshores, què era aquesta il·lustració? Doncs que els jueus, que només parlaven yiddish i que vivien doncs, amb les tancats a les seves comunitats, van obrir-se a la llengua i a la cultura del país on vivien. Per això van traduir fins i tot la llengua, el Talmud, que és el mateix que la Bíblia, els textos sagrats, a les llengües dels països on vivien. I això va ser només a l'Occident. I en dues generacions els jueus seguien sent jueus, seguien parlant yiddish, però ja es van integrar. Eh?
No estaven tancats en la seva pròpia comunitat.
No, perquè ja, a més ja tenien permisos per posar botigues, etc. Cosa que als països de l'est, a Rússia, a Polònia, a tots els països de l'est, això no va passar. Saps? Perquè els rabins, que eren realment qui manaven les comunitats, van dir que els seus textos sagrats només podien llegir-se amb la llengua hebrea, que molts també sabien, no? I que això doncs era totalment pecat, això de relacionar-se amb aquesta gent impura, no? que eren doncs la gent dels països en els quals vivien. Llavors aquí això va crear una rasa entre els jueus i es pot veure també en la història, no? Com vivien en la Primera i Segona Guerra Mundial els jueus de l'Occident, que des del segle XVIII havien fet aquest avançament, no? Aquest moviment de la il·lustració amb els jueus de l'est, que precisament és el que ens explica l'Isaac Bashevis Singer. Eh?
Si vols, ara, Carme, acabem amb una última pregunta que t'atraco molt. Eh? Ja saps que sempre et faig una pregunta d'esperes al final, però si ho haguessis de resumir en poques frases, per què A la llar d'un rabí és un llibre imprescindible?
És un llibre imprescindible, perquè té una literatura que és excelsa, és un premi Nobel i un autor que, a més, com tots els grans autors, no només escriu doncs, perquè li agrada escriure, sinó perquè ho fa per una necessitat vital. O sigui, és una necessitat vital i a partir d'aquí la literatura és fantàstica. I després també per la coneixença, per l'entrenament en aquest món que desconeixem del tot i que entranyable i tot el que ens aporta, no? Tot el que ens aporta dintre la nostra realitat de coneixença.
I per aprendre coses que no es repeteixin en un futur.
Podria ser també.
Carme Cabús, moltes gràcies. Una setmana, un mes més, de fet, per ser amb nosaltres. Marxem a publicitat i tornem després amb el cinema a la xarxa i amb això posarem punt final a aquest Sant Cugat a fons d'aquest dijous 10 de gener del 2019. Fins ara.